minuts que passen de les 5 de la tarda, déu-n'hi-do quina entrada amb aquesta música. Després de 5 mesos d'aturada, els guionistes de Hollywood avui han tornat a la feina. Han estat 148 dies d'excepcionalitat en què Hollywood, per primera vegada en els seus 63 anys d'història, doncs, ha hagut de parar màquines, fins aquí, arran de la vaga dels actors i guionistes que reclamen, doncs, una millora de les seves condicions laborals. Una aturada, podem dir que paralitzat durant gairebé mig any la indústria del cinema i la televisió als Estats Units i que, de retruc, què passa? Doncs que ha afectat a tot el món. El diumenge passat, sense anar més lluny, el sindicat de guionistes i les productores van arribar a un principi d'acord i avui mateix han tornat a treballar. Per la seva banda, els actors segueixen aturats i lluny, ho dèiem fa una estoneta, abans d'arribar a aquest possible acord. Per valorar, doncs, aquesta última hora, saludem el periodista i col·laborador del programa, Antoni García Ramón, que ja ens escolta, que ha seguit molt, molt de prop aquesta vaga a Hollywood. Com estàs, Toni? Bona tarda.
Ei, què tal? Com esteu?
Què tal, Toni? 150 dies de vaga. Tu t'imaginaves que fos tan llarga o no?
No, jo imaginava que seria més llarga. De fet, sí, de veritat, em sorprèn que hagin arribat a un acord tan ràpid, donat les diferències que, entre el que demanaven i el que oferien. Però suposo que al final ha passat que tot estava parat. Vull dir, quan dic tot, dic tot. I clar, hi ha un moment en què no es pot suportar més aquesta pressió.
Clar, Toni, quines són aquestes diferències? O sigui, què demanaven els guionistes i els actors de Hollywood?
No, la gran diferència, diguem-ne, era que els estudis volien, per posar un exemple, diguem que tu vas a una sèrie, no?, com a figurant, capturen la teva imatge amb intel·ligència artificial i els estudis volien que podeu usar la teva imatge sense pagar-te ni un duro per la resta de la teva vida.
Clar.
És una de les coses que s'havien posat a sobre la taula. Mm. Això significava qualsevol actor nou o amateur, no?, que aspirés a una carrera a Hollywood, però la seva joventut hagués participat a una sèrie o a una pel·lícula, ja tenia que cedir els drets de la seva figura i el seu rostre a un desconegut per la resta de la seva vida. Clar, és una cosa molt exagerada. També hi havia, òbviament, diferències de sou, diferències de sindicació, hi havia un munt de coses, però crec que la part més important era la que regulava els drets d'imatge dels actors, que és el gran cavall de batalla, perquè ara que s'ha començat a fer proves de veritat amb la idea de que una intel·ligència artificial pugui replicar un actor, doncs aquí estava el gran cavall de batalla, perquè òbviament això és un tema molt perillós.
Clar, i quins han estat per tu, o sigui, aquests punts claus, no?, la resolució del conflicte?
Bueno, encara no s'ha vist el contracte sencer que han signat, perquè s'ha donat tot amb, diguem-ne, amb ossadetes petites, no? Però això de la IA, l'intel·ligència artificial, s'ha anul·lat. En principi tothom tindrà a treure la seva imatge. S'han arribat també en diferents escales a millores en els sous dels actors més petits, perquè diguem-ne que el gran perjudicat de tot això eren els actors petits, obviamente les estrelles de Hollywood. Aquí han participat per dos motius: solidaritat i por. Clar, tampoc pots enfrontar el sindicat, que recordem que Estats Units és una cosa molt poderosa. Però aquí sobretot han estat els sous i per sobre de tot el dret d'imatge, vale? Que era el gran cavall de batalla. Si no es podia arreglar això, no s'arreglava la vaga. No sé exactament com ha quedat al final, però segurament aquesta part, no?, on s'especificava que si tu anaves a una sèrie o una pel·lícula ja no podies mai més en la TV tenir tot sobre la teva imatge, això s'ho ha encarregat.
I escolta, i a casa nostra, tu t'imagines que ens podríem trobar en una situació similar com el que ha passat a Hollywood?
No. La resposta curta és no.
És no.
Primer, el nivell de sindicació dels actors als Estats Units és grandíssim. Tothom forma part del sindicat.
Ja. Yeah.
Aquí, el nostre país no és el mateix. I després, que la força que tenen, clar, hem de pensar en el tamany i el volum. És a dir, què produeix als Estats Units? Els Estats Units produeix de forma global. O sigui, tu veus totes les sèries que es fan als Estats Units.
Clar.
Les sèries espanyoles es veuen als Estats Units. Clar, el cinema espanyol o les sèries espanyoles no són un fenomen global, excepte casos paradigmàtics com La Casa de Papel. Però tot el que es produeix als Estats Units té un, diguem-ne, que és en l'Occident mana. Llavors, hem de veure la capacitat que té un de fer palanca. Això és el primer. El segon, això que he comentat de la sindicació. El tercer, que qui té ganes de barallar-se aquí? Clar, als Estats Units estan disposats a anar 6 mesos a la vaga, això vol dir que no cobres.
Clar, aquestes altres, que no cobres, clar.
No cobres de res, però no només això, sinó que tota la gent que està al teu voltant, i això em refereixo a equips tècnics, la gent que grava, la gent que fa els càterings, tot això també es para. Que estàvem parlant de que al dia es perdien $40 milions, només en sous secundaris. als Estats Units, clar, no tenim el mateix pes, i això vol dir que la pressió que tu pots fer de cara a l'empresari és molt més petita. Uh-huh. I a part d'això estaria la solidaritat, quanta gent sortiria, no? O faria, no vull no parlar d'esquirols, però sí, qui serien els esquirols, sí. Qui no transigiria, aquí hi ha molts interessos que als Estats Units també hi són, però pel pes als propis sindicats és impossible esdevenir.
Mira, Toni, aquí a l'estudi ens acompanya l'Albert Plans. Ell és guionista i professor de guió a la Universitat de Lleida i també a la Universitat de Barcelona, i és membre de la Junta de Guionistes Associats de Catalunya. Albert, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Els guionistes de Catalunya, de moment, no teniu pensat fer vaga.
No, de moment no. Vull dir, nosaltres, a l'hora de defensar els nostres interessos, estem, com bé explicava en Toni, en una situació molt diferent que els americans, no? I lluitem perquè cada vegada hi hagi la situació dels guionistes sigui més bona, però estem lluny ara mateix de poder convocar una vaga per diverses raons, no? Una raó ja l'apuntaven. Allà tothom està sindicat, no perquè sí, sinó perquè si vols treballar en la indústria és obligat estar sindicat, no? En canvi, aquí no. Aquí no és ni molt menys obligatori, no? Llavors això et dona una força brutal, no? I a més, l'altra cosa que també és important és que el marc legal que tenen ells és molt diferent que el nostre, mentre que ells poden fer una vaga, i aquesta vaga té com a objectiu pactar un document d'obligat compliment, no? Perquè si no, perquè fas una vaga, no? Has d'arribar a un compromís que sigui obligat. Aquí els guionistes, la majoria de nosaltres, treballem per compte propi, no? Per tant, som autònoms, i com bé sabeu, els autònoms no poden firmar un conveni col·lectiu, no? Sinó que només els treballadors que treballen per a empreses, no? Llavors, aquesta situació, que és una cosa que també s'està treballant, que fins i tot des del govern espanyol s'està intentant canviar la legislació perquè professions com les nostres, malgrat ser autònoms, doncs puguem, els nostres sindicats tinguin representativitat i puguin firmar convenis, doncs bueno, això que és desitjable i que esperem que això passi tard o d'hora, de moment això no existeix, i per tant no tindria massa sentit ara mateix fer una vaga perquè no podríem firmar aquest contracte d'obligat compliment, no? Llavors aquesta situació genera una certa debilitat, és clar.
Doncs ara continuem parlant amb l'Albert. Toni, moltíssimes gràcies per haver entrat avui en directe. Ens veiem demà, Apocalipsi Now.
Sí, i a vosaltres, i ara ens va veure, també soc autònom i... Bueno.
Ja sabem de què parlem,
Ja sap de què parla.
Som uns quants, en general, sí.
Toni García Ramon, merci.
Vinga, que vagi molt bé.
Salut. Adéu.
Salut. Adéu.
Continuem amb l'Albert. Albert, tu ets guionista, ets professor de guió a la Universitat de Lleida de la UB i ets membre també d'aquesta Junta de Guionistes Associats de Catalunya. Mm-hmm. Vosaltres com ho heu seguit, aquesta vaga? Tot el que passava a Hollywood,
saps? A veure, amb moltíssim interès, perquè allò que reclamen ells és una problemàtica que ens podem trobar ara mateix nosaltres, no? Per exemple, tot el tema que ells reclamen, no? Ara gairebé tothom està veient sèries on? A les plataformes, sí. No? Llavors, com es mesura l'èxit que té una sèrie? Perquè la nostra feina moltes vegades està vinculada a l'èxit i al fracàs, i la lògica, no? No només professional i no només de projecció, sinó també econòmica, és allò que fa, si té èxit, en principi, doncs tens una remuneració més alta que si no té èxit. Val. Les plataformes no explicaven l'èxit de les pel·lícules i de les sèries. Era impossible saber quin èxit havia tingut realment una pel·lícula i una sèrie. Llavors aquesta informació era fonamental tenir-la per poder liquidar, no? o determinar quins guionistes es mereixien guanyar més o menys. Bueno, això és una cosa que han aconseguit els guionistes nord-americans, i esperem que això s'acabi traslladant
cap aquí,
i per tant es pugui saber quanta gent realment veu les sèries, durant quant de temps, etc. Aquí el sistema de gestió de drets és molt diferent, no?
En quines diferències hi ha, Albert?
Doncs, per exemple, aquí hi ha una cosa que es diu SGAE, que és prou coneguda, sí. I una altra que es diu DAMA, que també és coneguda, que són societats de gestió que precisament recapten uns diners de les televisions, no? I que distribueixen aquests diners segons l'èxit que tenen els productes. Uh-huh. Val? Aleshores, és el sistema espanyol, és bastant únic al món, no? I per realment poder liquidar aquests drets, no? Aquests drets d'autor, cal que tinguin una informació clara, fidedigna, real, de l'èxit o no èxit de les sèries, no? I per tant, una de les coses que reclama és que realment els autors, que no només són els guionistes, sinó que també són els músics i també són els directors, no? Rebin segons l'èxit que tenen les obres que fan i que es veuen en aquestes plataformes. Clar, si no se sap quin èxit ha tingut, és molt difícil.
És impossible, clar, és el que estava pensant.
Aquest és un tema clau. Un altre tema clau que és molt important que els americans, i que aquí també està passant, és que ja els americans deien, ostres, s'està passant un fenomen que és perillós per a la professió i per la qualitat de les nostres obres. És que cada vegada més sèries les feien menys guionistes. Per què? Perquè és més barat.
Clar.
Val? I el que han aconseguit, o sembla que han aconseguit, és un acord que diu que a l'hora de crear una sèrie es crearan grups mínims de guionistes. És a dir, per fer una sèrie, parlo de memòria, em puc equivocar, d'uns 6 capítols, com a mínim hi haurà d'haver-hi 3 guionistes. Si és una sèrie de 50 minuts, de més de 12 capítols, com a mínim hi podrà haver 6 guionistes. Això què permet? Això permet que treballin conjuntament guionistes amb experiència i guionistes que no en tenen.
Nous.
I així vas d'alguna manera assentant i millorant la que és la professió de guionista. Mm. Fas que més gent pugui treballar, que gent pugui treballar amb més continuïtat i, per tant, consolides una professió que és fonamental per l'audiovisual. No? I aquí ens hi trobem, també. Cada vegada més sèries, si us hi fixeu, estan escrites per menys guionistes i això fa que hi hagi menys continuïtat a la feina i si hi ha menys continuïtat a la feina, com qualsevol feina, la qualitat es veu ressentida, no?
Perquè, Albert, també és veritat que sempre... Ostres, això és com bueno, que sempre ha transitat, diguéssim, al món dels guionistes, que ha estat com aquesta feina invisible. No sé si dir-ho així, d'aquesta manera, però saps aquesta
jo
sensació...
Jo crec que cada vegada menys, i gràcies també una vegada més als americans, cada vegada més el que són els showrunners, els creadors, els productors executius de les sèries nord-americanes, són persones conegudes, no? I molta gent, quan veu una sèrie, diu, vull veure una sèrie del David Simon, no? De The Wire.
Se li posa nom,
Exacte. Llavors, aquí, mica en mica, està passant, i cada vegada passa més, que es reconeix, doncs, la figura del guionista, no? Jo crec que és obvi, és com és el primer autor, el que s'inventa les històries, no? El que s'inventa els personatges, el que escriu els diàlegs, el que pensa les situacions, no? I, per tant, és lògic que sigui una persona reconeguda, no tant per una qüestió de fama que no és això, sinó que com qualsevol persona, no? Allò que fas està bé que se't reconegui. I l'altra cosa que és important és que si se't reconeix, se't valora, i si se't valora, al final això també té una repercussió econòmica, i al final vivim d'això, vivim del nostre reconeixement i que se'n reconegui la feina, òbviament.
Com dèiem, tu ets membre de la Junta de Guionistes Associats de Catalunya. Quins són avui els principals reptes que teniu?
Bueno, els principals reptes, crec que són reptes compartits amb tot el sector aquí a Catalunya. Jo crec que hem vingut d'un moment complicat, que s'està donant la volta, que cada vegada hi haurà més producció, i jo crec que el gran repte és tornar a fer de la televisió de Catalunya un gran motor, no, de l'audiovisual, no? Que sigui un lloc de referència, que sigui innovador, amb sèries que tothom comenti, amb sèries potents, etc. Jo crec que aquest és un dels reptes que tenim com a sector i com a guionistes també ens afecta. Com a guionistes, el gran repte que sempre que tenim és que nosaltres treballem a risc. Què vol dir? Nosaltres escrivim i no sabem si allò que escrivim es produirà o no es produirà. De fet, la majoria de les sèries que s'escriuen no es produeixen, no? Perquè costa molt tirar endavant. Què passa? Normalment els diners entren a les productores un cop es decideix que un guió es produeix.
Clar.
Val? Què passa amb tots aquells que no es produeixen?
Clar, es cobren,
doncs és un risc, per les productores és un risc. Què passa? Que tenim un ecosistema de productores mitjanes, petites, alguna gran, que arriscar-se a pagar el que escriure tots aquests guions que s'acaben escrivint, per ells és un risc massa elevat. I al final, qui acaba pagant els plats trencats? El guionista.
El guionista.
Per tant, un dels reptes que tenim és que la feina del guionista, surti o no surti, com que és feina i com que es fa, doncs finalment sigui remunerada d'una forma justa, no?
Tu ara ho deies, perquè ara, si no m'equivoco, Albert, tu vas ser guionista a Plats Bruts?
Sí.
Clar, parlem una mica d'aquesta evolució que deies, que Catalunya torni a ser, no? Un referent. Com ha estat aquesta evolució? Perquè si és veritat que en aquella època que hi havia Plats Bruts, quines altres sèries hi havia...
N'hi ha hagut moltes...
Quines més has treballat?
Porca Misèria, Vendelplà...
Exacte, no?
39 més 1, etcètera.
A veure, hem anat a menys? Què ha passat?
No, jo, aquí passa una cosa molt, 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 molt clara, que és 2008 hi ha una crisi brutal, i hi ha una retallada brutal de recursos a la televisió de Catalunya, i on acaba impactant aquesta retallada, sobretot a la producció aliena. I les sèries, gairebé totes les sèries, menys la telenovela del migdia, és de producció aliena. Val? I això acaba repercutent, no? Abans s'havien hagut de... Hi havia setmanes que es projectaven o es passaven dues sèries al vespre, més una sitcom...
Sí.
Vull dir, hi havia molta producció, i quan hi ha més producció hi ha més possibilitat d'èxit. Val? Això és una regla molt bàsica, però és així.
Sí.
Val? Al baixar la producció, doncs, cada vegada, d'alguna manera, la presència dels sèries catalana era més petita. Mm. A més, Tempesta Perfecta, apareixen les plataformes, que triomfen com la Becrem, no? Mm. I tothom es fa de les plataformes, mm. i a més, amb unes produccions brutals, mm. no? Perquè en saben molt i tenen molts recursos, i tothom s'enganxa a les sèries d'aquestes plataformes, i d'alguna manera la ficció autòctona també se'n ressent. Clar, davant del fenomen de les plataformes podíem fer dues coses, o retirar-nos o apostar al doble.
Clar.
No? Durant molt temps, diguem que s'ha fet una certa retirada, eh? No s'invertien els recursos, no hi havia l'aposta per fer projectes agosarats que fossin capaços de competir amb aquestes plataformes, però és veritat que en els últims 2 o 3 anys, val, això s'està començant a tombar, i ho començarem a veure, jo crec, a partir del 24, val, perquè durant el 23 s'estan produint tota una sèrie de sèries aquí a Catalunya, que tenen el suport de Televisió de Catalunya, també de la Generalitat, i que a més busquen la complicitat econòmica de plataformes, val, que són sèries que tenen una temàtica més agosarada i que, a més, es fan amb més recursos. I jo crec que això...
ajudarà, diguéssim. No,
perquè... Sí, jo crec que hi ha la consciència que calen més recursos i que és necessari tenir un audiovisual i una ficció potent pròpia, eh? Vull dir, i és absolutament compatible amb que puguem, a més, veure sèries de tot arreu, no?
Mm-hmm. Albert, abans et deia això, et comunicava compartia amb tu el fet aquest de potser que els guionistes fóssiu, doncs, una part del gremi, que estiguéssiu com més menys tinguts, però, clar, avui et volíem preguntar quina és la realitat laboral dels guionistes i si tu creieu, des de l'associació també, que esteu en desavantatge en comparació amb altres sectors de l'audiovisual. Si teniu aquesta percepció de la indústria de l'entreteniment.
Sí que estem en desavantatge. És a dir...
És complicada,
És molt complicada la resposta, perquè depèn molt, perquè la gent és aquells guionistes que estan en un moment dolç, que fan sèries d'èxit, tenen una continuïtat de feina, els que no, doncs no. Però això els hi passa al tres quarts del mateix als actors, que els que són coneguts i treballen molt, i els que no, doncs passen penúries, no? Ara mateix, qui és el que està més bé? La gent, els treballadors del món tècnic de l'audiovisual, perquè s'està produint moltes sèries, molts continguts audiovisuals, i aquesta gent té feina. És més, moltes productores tenen dificultats per trobar treballadors tècnics de l'audiovisual, no? Jo diria que la nostra situació està millorant, cada vegada és més bona, cada vegada hi ha més recursos per al guió, cada vegada s'estan produint més coses, i per tant hem de ser optimistes. Jo crec que anem cap a cada vegada una situació més estable i més consolidada.
El Toni García Ramon parlava d'aquesta intel·ligència artificial, de com havia afectat en aquesta vegada els guionistes a Hollywood. De fet, demanaven aquests canvis en l'estructura econòmica i també salarial, com bé ens ha explicat el Toni, però aquesta intel·ligència artificial, que l'acord estableix que la intel·ligència artificial no podrà ser usada per escriure ni reescriure material ni per perjudicar els drets de l'escriptor, que sí que podrà utilitzar la intel·ligència artificial amb el consentiment de l'empresa, que és el seu torn, no podrà obligar a fer-la servir. No sé si m'he explicat bé.
Sí,
És una amenaça? Albert, teniu aquesta sensació per la vostra feina, aquesta intel·ligència artificial?
Sí, tu pensa que ara mateix tu pots agafar-te una notícia qualsevol.
Qualsevol.
Posar-la al xat GTPI i diu, a partir d'aquesta notícia, escriu-me un argument.
Sí.
Val. Qui és l'autor d'aquest argument?
Qui al darrere?
No hi ha un guionista. Segurament això ho pot fer, per exemple, un productor. Uh-huh. El productor pot anar amb aquest argument al guionista i dir, mira, jo sóc l'autor d'aquest argument. Val? I per tant això fa i et contracta tu perquè me l'acabis d'escriure, o me'n facis el guió, o me'l milloris. Però ja ens convertim en coautors. Clar, això no és just que algú que ha introduït una notícia en un programa entreu un argument i ja pretengui ser coautor d'un guió, que du molta feina i que requereix de molt coneixement. Per tant, cal protegir els autors, no?, de pràctiques que poden ser poc ètiques, no?
Mira, deixa'm, perquè deies que havies estat guionista a Plats Bruts, a veure si et sona això.
You see, we Catalans have our own language, Catalan, which comes from the Humilié d'Organyà, which is a kind of ancient sermons, much older than Don Quixote, which I am not saying is not good, but it is not so good, it is not good either. Then we have our own architectural movement, which is modernism, which presented everything a bit crooked, with flowers and wavy ladies, eh? And whose maximum representative is Gaudí,
L'ha reconegut ràpidament, eh?
Sí, però no és ben bé el Jordi, eh? No és ben bé la veu del Jordi, eh?
És que teníem dubtes quan
però,
vam escoltar.
Això és una qüestió de temps, eh? Hi haurà un moment en què la veu serà clavada, clavadíssima, eh? Clavadíssima. Clar, això imagina't, no? Com és la teva veu, és la teva actuació. És una cosa que has creat tu. Són les paraules que hem escrit els guionistes.
Tal qual.
Bueno, això és d'algú, no és de tothom. Val? La feina és de qui és. Per tant, ha d'estar limitat. No, en aquest sentit, cal regular-ho. Crec que és una eina, segur que servirà per fer coses molt positives, com qualsevol eina s'ha de regular, perquè no serveixi, perquè els espavilats no s'aprofitin de la feina dels altres. Que aquest és el tema clau.
De vegades jo crec que no ens adonem, Albert, de la feina dels guionistes, que sempre estan, com ara abans ho parlava, darrere de les càmeres. Quins són per tu els guions més agraïts d'escriure? O quin guió t'ha resultat més complicat, tu, en la teva trajectòria?
Mira, agraït i complicat a vegades coincideix, a vegades no coincideix. Agraït, jo crec que una cosa que és important que se sàpiga és que la majoria dels guions que escrivim per televisió ho escrivim en equip, ho escrivim a 4, 6, 8 mans. I, per tant, com totes les feines del món, que sigui agradable té molt a veure la relació que tens amb els companys de la feina. Si la relació és fluida, si la relació és bona, si la relació és creativa, és un gustàs treballar de guionistes. I quan no, és molt complicada.
És complicat.
Vull dir que és una feina que hi ha moltes tensions, hi ha molts egos, es treballa moltes vegades amb un temps molt limitat i a vegades doncs, això genera nervis, genera mals humors i a vegades doncs, això fa que una feina que és molt bonica, que és la d'inventar històries, es converteixi una mica en un malson. M'ho he passat molt bé a Plats Bruts, m'ho he passat molt bé amb els companys del Vent de Pla, a Cubala, Moreno i Manchon també m'ho he passat molt bé. En general, som un col·lectiu que penso que tenim força bona relació entre nosaltres, no? I en aquest sentit és una feina que, vaja, tinc pocs mals records.
I tu, com a professor de guió, com pugen aquestes noves generacions de guionistes?
Mira, doncs com les nostres, hi ha gent que és molt bona, molt treballadora, que hi posa molta energia i molt de talent, hi ha gent que menys, i per tant sortirà gent boníssima.
I tu ja ho veus ràpid quan tens un alumne d'aquests que dius ostres, aquest
no,
com
no, puja? No, perquè,
o es van
no, perquè la feina, mira, hi ha una cosa que la nostra feina no és matemàtica exacta, no? I pot ser que una història que tot sembla que és brillant no et surti bé i la següent, que et semblava que no era tan brillant et surti una història de nassos, no? Aleshores, amb els alumnes quan escriuen és el mateix. Potser la primera cosa que et diuen, no, això no és massa interessant i la següent és, et sorprèn, no? Jo crec que és un ofici, a més és una marató, no?, de llarga durada, i hi ha moments de tot en la nostra professió, no? Hi ha moments en què, pel que sigui, l'encertes, hi ha moments que no, no? Nosaltres mateixos vam començar amb Plats Bruts, que va ser la bomba, i després hem fet
us
coses...
Us esperàveu, allò de Plats Bruts?
No ens ho esperàvem, però encara avui hi ha molta gent...
I que encara avui!
Sí, però és el que volia dir, és la primera feina que vam fer, teníem poca experiència, i vam tocar les tecles que s'havien de tocar i la cosa va sortir rodona. Després hem fet altres coses que han anat bé, altres que no han anat gens bé. Mira, és també la gràcia d'aquesta feina, no? O la desgràcia, com no surten bé.
I després de contrarellotge, també, moltes vegades, no? Treballar amb el factor temps.
Sí, perquè, bueno, jo crec que és un mal general, que les decisions es prenen tard, ràpid, correm-hi tots, i això acaba afectant la qualitat de les feines, clar.
Tens actualment algun guió interessant entre mans?
Bueno, sí, estem treballant amb un company, una sèrie que hem rebut una ajuda per escriure-la, amb un altre productor s'està venent un projecte, a veure si el venem a una cadena, sí, estem... Pensa que gran part de la nostra feina és això, és escriure, bellugar, ensenyar-ho als productors, intentar que el productor te la compri, llavors el productor ha d'intentar-ho vendre, i bueno...
Per tant, va més enllà del fet d'escriure, eh?
Oi tant, és una feina on no només has d'escriure, sinó que, més, que és la més complicada, eh? Moltes vegades t'has de vendre, no? I això a vegades és complicat.
Albert Plans, ha estat un plaer, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Per haver vingut aquí al Fabricació Pròpia, guionista i professor de guió a la Universitat de Lleida, també a la UB, i membre de la Junta de Guionistes Associats de Catalunya, amb l'Albert i també amb el Toni. Hem parlat avui d'aquesta vaga dels guionistes a Hollywood, que sembla que ja està,
ja
s'ha acabat,
sí.
ja estan treballant.
I amb èxit, a més.
I amb èxit, que és important.
És important.
Moltíssimes gràcies, Albert.
A vosaltres.